Radio Astel.
A partir de la mateixa fabricació pròpia, es transforma, podrien dir, Olga Vallejo...
En fabricació pròpia. O com va? És que com jo, has dit que es transforma?
Es transforma, clar, és que tot es transforma, tot evoluciona. Jo pensava que ho tenia molt coll avall, lo del nom, però ja avui crec que ja m'he equivocat, diverses vegades. Només dir el fabricació pròpia.
És complicat.
És complicat.
És nivell avançat.
Ho aconseguirem.
I tant.
Ho aconseguirem. Escolta els documentals a partir d'ara, protagonistes, el fabricació pròpia.
I tant. Mira, avui en portem uns quants. Primera setmana de la temporada, primera setmana de curs. Avui s'han estrenat... A primària, secundària... Tots són bons propòsits. Tenim ganes d'aprendre i he pensat que amb què s'aprèn més... Bé, pots anar a classe, però quan ja no vas a classe, amb documentals?
Clar, abans, fixa't tu que ho deia, m'ho comentava meu, Olga, perquè quan dius documentals i aprendre hi ha gent que està a punt d'apagar la ràdio, no?
Sí, però que no ho feu.
No,
no ho feu encara. Espereu
encara no.
Un momentet. Quedeu-vos almenys a la primera proposta perquè, a més d'aprendre, us fareu un fart de riure.
Apparently, I've only been given half a minute to tell you about my venture up humanity. That's hardly long enough to explain the pyramids. It's obviously just big bricks in a triangle. I'll be asking questions. What was the Soviet Union? And go to every corner of a globe without corners. Do we know if China has
a...
Ai.
Això és Can Con Earth, està a Netflix.
Sí.
És una sèrie que aquí s'ha traduït com La Tierra según Filomena Kang. I és un fart de riure. O sigui, jo la vull tornar a veure. L'he vist, et diria que un cop i mig, perquè a vegades em fa tanta gràcia que torno cap enrere i torno a mirar i penso, però és que ha estat capaç de dir això?
Sí,
ha estat capaç. Bé, la Filomena no existeix, en realitat. És el personatge que interpreta l'humorista i guionista Diane Morgan, que en aquest fals documental fa un repàs de la història de la civilització.
Clar, però és veritat, Olga, que hi ha moments que és que t'ho creus, realment.
A veure, és que ella... Parla de personatges que són certs, parla amb experts, amb
clar,
grans
que són
experts.
Reals. Però, perdona, eh? O sigui, tinc una pregunta sobre aquest documental. Veuràs.
A veure.
Sí. Clar, tu creus que els experts saben?
Aquesta és la pregunta que tothom,
es fa. No?
Jo crec que no ho saben.
O sigui, no saben que ella està fent un personatge.
Exacte, anem a explicar
als
oients. Ella és doncs, com el típic eix, no? El documentalista que et va explicant i que et va situant i que va parlant amb experts sobre la matèria. I parla, doncs, això, ho dèiem, des dels orígens, quan vivíem a les cavernes, primeres manifestacions artístiques, l'origen de les religions, el renaixement, el colonialisme, la rebel·lió de les màquines, la guerra refreda, el viatge a la lluna... Però, per mi, el millor de tot és que, clar, ella parla com si tot seriós i bé, molt bé, però arriba un moment que ella parla amb experts en la matèria a diverses universitats molt prestigioses i els fa preguntes absurdes...
que es queden parats, no
els esperen. Que el millor de tot és veure'ls la cara i ells responen com grans professionals sobre allò que els ha preguntat com si res. Vaja, que la mirin. Que la mirin, perquè és molt divertida i el millor de tot utilitza els recursos, ella és guionista i humorista, i utilitza els recursos típics dels humoristes, que és que et fa tornar de forma reincident alguns personatges, et parla del seu amic Pol, que al final ja és com si fos de la família, el seu exmarit, la seva mare, i els utilitza davant d'un gran expert per dir, no, és que el meu amic Pol aquell dia li va passar...
Això ja ho diu o ja li ha passat.
Però el millor de tot, aquest recurs, és que utilitza a tots els capítols, troba una excusa per colar-nos un hit musical al mateix que esteu sentint de fons, però que escoltarem des del principi perquè s'ho val. El Pam Pam de Jam dels Technotronic de 1989. T'haig de dir que jo vaig ballar molt aquesta cançó i que sabia que era del 89, que ella et va explicant coses d'aquest hit musical.
O sigui, és com la seva cançó fetitxe, no? I tota l'estona d'anar sonant.
I te la va colar. A cada capítol tu dius,
sí.
Ara, o sigui, s'està acabant el capítol, sí. Encara no hem sentit el Pam Pam de Jam, doncs te'l posa. i sempre troba la manera, se les empesca.
I tu ja l'esperes, no?, d'alguna manera. A veure,
i penses, a veure com te la cola,
com,
no?
Com enganxarà?
Com ho lliga, com s'ho fa venir bé. A vegades no s'ho fa venir bé, senzillament ho tira i ja
està.
I després...
I ja ho tindríem.
O sigui que, meravellós. Kang on Earth, a Netflix, són 5 capítols que es passen que ni de n'enteres.
Doncs mira, crec que després de la Filomena Kang ja estem predisposats, Olga, per veure algun altre documental.
Si et sembla, escoltem un dels més esperats d'aquest any, Terenci, La Fabulación Infinita.
Yo no sé si Terenci Moix tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras.
Bueno, las necesarias para entretener.
¿Qué hay de verdad en Terenci? ¿Cuál es el verdadero Terenci?
Cautivador.
Brillante.
Seductor.
Inolvidable.
Encantador.
El Terenci Moix era tot això, no? Encantador, seductor, brillante, un gran escriptor. La docusèrie Terenci, La Fabulación Infinita, és sobre l'escriptor Ramon Moix Massaguer, tot i que tothom el coneixia com a Terenci Moix perquè ell era tot un artista, per tant tenia pseudònim. Tothom el va conèixer a partir del 86, quan va guanyar el Premi Planeta per No digues que fue un sueño. És una producció original de Filmin que s'estrena el 22 de setembre a la plataforma. Està dirigit per la Marta Lallana i escrit per l'Álvaro Augusto, i a Filmin tindrà format de capítol. Seran 3 episodis de 40 minuts, i als cinemes també s'estrena el 15 de setembre, per tant, falten 4 dies. Es veurà llavors com una pel·lícula documental, tot d'una tirada. Ja heu sentit un munt de testimonis, potser els heu reconegut per la veu, Boris Izaguirre, Colita, familiars seus, a més de fragments on el protagonista és el propi Terenci, entrevistes i material d'arxiu, i he recordat algunes entrevistes. Clar, jo havia vist entrevistes del Terenci Moix, que era un espectacle. Era com Kang on Earth, que és que no deia una frase on no fossin tot perles i sempre valia la pena escoltar-lo. Possiblement algú ens està escoltant i diu, és que jo estava a Mallorca el juliol, vaig anar a l'Atlàntida Film Fest, i llavors va ser quan va tenir l'oportunitat de veure aquest documental, que va ser allà la primera vegada que es va projectar. Per tant, comptant els dies, 15 de setembre als cinemes i 22 a Filmin, per veure aquesta meravella i recordar el Terenci Moix, i sobretot que ens entrin ganes de llegir-lo o rellegir-lo.
Doncs mira, si et sembla, Olga, seguim amb més literatura. En aquest cas, un documental que ens portes també avui, que podreu veure, podríem dir, tantes vegades com vulgueu.
Sí,
no?
Perquè el teniu a Radio Televisió Espanyola, a l'RTV Play, la plataforma de la televisió pública espanyola, on hi ha tant material que no ens l'acabaríem mai. De fet, tot el que hi ha, avui ens quedem amb un dels capítols d'Imprescindibles. És el programa cultural que dedica cada capítol a una figura rellevant. I la protagonista que he triat és Carmen Laforet.
Tenía cierto aire de misterio Carmen Laforet, una condición leve, casi etérea. Nunca ha sido posible decir su nombre sin que a continuación no acudiera el título de su primera novela, Nada, ese fenómeno literario de la posguerra con la que ganó el primer premio Nadal.
Bé, això ja té un altre ritme.
Un altre ritme, però escolta, molt a favor del que hem escoltat fins ara. Pell de gallina, eh? Tu estàs veient.
Sí.
Perquè és que té tota la raó. O sigui, és aquest fenomen de Carmen Laforet que directament ja et ve al Nada.
Clar, perquè va ser la seva primera novel·la. Amb ella va guanyar el Premi Nadal el 1944. És un imprescindible. A mi m'agraden tots els imprescindibles. M'agrada molt. A més, crec que els fan el diumenge. Aquesta temporada, no sé quin dia l'emetran, però fins ara els diumenges, al vespre, a partir de les 9 del vespre. I el que fan és una repassada per l'obra i també per la vida, en aquest cas personal, de l'escriptora. Carmen Laforet, doncs, és una dona que té moltes coses, es poden explicar moltes coses d'ella, perquè és una dona típica pel seu temps, que tenia clar que volia dedicar-se a l'escriptura, tot i que el que s'esperava llavors de les dones és que fossin unes bones esposes i unes bones mares. Podem veure testimonis de les seves filles i una veu en off, aquesta, que et posava la pell de gallina.
A veure, escoltem.
La vida que bien podría haber servido como argumento de uno de sus cuentos. Tenía cierto aire de misterio, Carmen Laforet.
Aquesta veu en off, que se suposa que a vegades és la mateixa Laforet, que amb algunes de les seves reflexions, fragments de cartes, els seus diaris, o el que ell havia escrit. I, a més, amb imatges. I és molt curiós veure com les seves filles parlen d'aquesta mare tan atípica per l'època, i que la seva passió, sobretot, era escriure. El que més m'agrada després de veure aquest Carmen Laforet, La xica rara, és que t'entren unes ganes boges de llegir-la. A mi, Nada, de Carmen Laforet. És una novel·la que em va marcar moltíssim.
Et va marcar?
La vaig llegir a l'institut i a partir de llavors vaig tornar a llegir com una boja, perquè venia d'una etapa en la que amb prou feines llegia, només em llegia el que tocava per obligació.
I exacte, perquè eren aquestes lectures obligatòries, no? de l'escola, però cada vegada que l'has rellegit t'ha portat a un lloc diferent?
No l'he rellegit mai encara.
Ah!
No he tornat. Cada vegada que vaig a casa de la meva mare, veig allà el Nada, eh?
Sí.
I saps què estic esperant? Que els meus fills se la puguin llegir i llegir-me-la, per veure quina visió tenim, perquè crec que és molt diferent quan un adolescent de finals del segle XX es llegia aquesta novel·la que un adolescent del segle XXI, perquè la seva percepció per mi era la protagonista, que estudiava filosofia a la UB, aquell edifici tan impressionant de Plaça Universitat, no? Per mi era, allò era un viatge increïble, perquè per mi Barcelona era allò on volies anar, on volies viure, la ciutat, la gran ciutat, perquè jo no vivia
per a Barcelona. Mira, deixa'm fer un apunt, Vallejo, perquè ho hem comentat. La Jarry ho ha comentat avui a la Fabricació Pròpia al principi. Jo m'he quedat una mica parada, que ens parlava de soroll avui. Girona és la ciutat més sorollosa.
No m'ho puc creure.
Per davant de Barcelona.
En sèrio?
I Vigo.
Que més allà el soroll és fresa.
No, com va això? Espera't.
La fressa de Girona. Fem molta fressa.
Fem molta fressa. Però bé, després d'aquest apunt, clar, era aquesta doncs, percepció que tenies, no? De baixar a Barcelona, no?
I crec que als joves d'ara els semblarà una mica prehistòrica aquesta sensació, perquè ells ja han estat, no et diré que per mig món, però han estat a molts llocs increïbles, han viatjat en avió...
I el fet de viatjar a Barcelona ja era una meravella.
Era tota una aventura, no? Per tant, aprofiteu aquest Imprescindibles de Carmen Laforet i qualsevol altre, perquè porten 13 temporades.
Unido.
Alguns dels molts imprescindibles han estat, per exemple, Luis del Olmo, Jaume Plensa, Concha Piquer, Cristina Hoyos, Terenci Moix, Lola Flores, però no només gent del món de l'espectacle, de la cultura, també Maria Blasco, la científica, Ambrosa, bé, Imprescindibles. És molt recomanable. Qualsevol de tots ells que els teniu tots a RTV Play.
I si et sembla, ara, Olga, seguim amb figures rellevants, perquè deixem a la literatura, però anem de cap a la física.
Albert. Hey, Einstein! May I have your autograph, sir? I want to be a scientist just like you.
El protagonista és Albert Einstein. Ja sentiu aquest nen que li demana un autògraf perquè li diu: jo vull ser un científic com vostè.
Que bo.
Podria ser un imprescindibles també.
També,
l'Albert,
mira.
Einstein, no? Crec que els imprescindibles són nacionals.
Són espanyols.
No? No us espanteu perquè has dit física, però és física per tots els públics. De fet, és una docusèrie sobre la vida del físic més conegut de tots els temps, que és Albert Einstein. Això és una producció de National Geographic que teniu a Disney+. Es diu Genius, Genis. Són 3 temporades. La primera està dedicada a Albert Einstein. Aquí també ens mostra la seva vida personal i professional, que potser a nivell personal no queda tan ben parat com quan un pensa en tots els èxits del creador de la teoria de la relativitat. Bé, però sovint, com que una cosa no està deslligada de l'altra, doncs està bé. El que és curiós d'aquesta sèrie, que és Genius, és que tota està interpretada per actors i actrius. Han ficcionat la vida del geni, i en aquest cas l'Albert Einstein adult, ja molt adult, perquè de fet ens mostra l'Albert com era de jove, de petit, de nen, de jove i ja sent gran. Doncs el molt adult és en Geoffrey Rush. T'haig de dir que jo m'he avorrit una mica, potser perquè a mi m'agraden un altre tipus de documentals.
Val.
No m'agrada tant que sigui ficció, però tot i així, com et pots imaginar, unes interpretacions sublims, tots els estalls estan molt ben cuidats. Per tant, qui vulgui saber d'una forma molt relaxada com era Albert Einstein, la seva personalitat, com estava sempre pensant, buscant reptes, com era com a docent, com era també en família, doncs és una bona oportunitat. Com deien, són 3 temporades. La primera està dedicada a Albert Einstein, la segona a Pablo Picasso, que està interpretat per Antonio Banderas, que aquí ha tingut molts problemes, perquè tot i que està caracteritzat, jo veig la cara de Pablo Picasso i veig els ulls d'Antonio Banderas. Llavors m'ha costat moltíssim entrar en el personatge, tot i que, clar, en versió original, ell parla anglès, té una mica d'accent, però com devia ser el Pablo Picasso, una bona peça a nivell personal.
Sí, això també ho hem comentat alguna que altra vegada.
I l'últim capítol, fins ara, d'aquestes tres temporades, la tercera temporada, està dedicat a la reina del soul, l'Aretha Franklin. Mira-la.
Quina força. Quina energia, eh?
Molta. I aquesta Uau. Dona va
per feina, eh?
Sí, però li va costar molt arribar a ser la reina del soul perquè tenia un entorn familiar, el que era el seu marit, productor, que diríem que no era una bona influència i que no li va posar les coses gens fàcils, però està molt bé. I t'entren també ganes d'escoltar l'Aretha Franklin, per descomptat, va sonar la música, veus ella, el seu pare, que era predicador, com ella va començar a cantar a l'església, com van evolucionant i com tota la família, tot i que les germanes també cantaven i feien, li feien els coros, com tota la família va posar com tots els ous a la cistella perquè fos l'Aretha Franklin la que acabés
triomfant.
Com tots
van remar, no?, diguéssim, per l'objectiu.
En la mateixa direcció. Hi haurà quarta temporada dedicada a l'activista Martin Luther King, encara no se sap quan s'estrenarà, per tant, segueix, espero que s'hi hagi una cinquena que també la protagonista sigui una dona.
Doncs ja que estem en música, què et sembla si seguim amb documentals musicals i aterrem ara Filmin?
T'haig de dir que he buscat documentals de Tecnotronic pel Pam Am The Jam, no n'he trobat cap.
Ai!
Per tant, anem a un altre tipus de documental. Diria que no és Tecnotronic, no?
Sí?
Deixem el sol, però anem al Techno House.
A veure.
The sensation of being a great DJ, seeing a connection between you and these people. If you're a DJ and you can experience this, and you taste this drug once, you're hooked.
Això és Lauren Garnier of The Record. És una meravella, és un documental poc més de 90 minuts. Passen com si res. Els orígens i l'auge de la música Techno House a través de la vida del DJ i productor francès Lauren Garnier, que ara té 57 anys. És un documental musical de Gavin Riwar, de fa tot just un parell d'anys. La supervisió musical és a càrrec del mateix Lauren Garnier i ens explica per què ell comença amb el house, com van ser els seus orígens, que ell es va trobar a Londres, va estudiar catering, és francès,
sí.
I quan va acabar li van dir a l'ambaixada francesa tenim un lloc de feina, l'ambaixada francesa, a Londres. I van allà...
Cap allà.
Va començar a sortir de festa i es va adonar de...
Això era la seva passió, que això li és el que li agradava.
Ell sempre escoltava música des de petit, ara escolta uns 200 discos al dia, té 55.000 CDs i vinils, veus casa seva... no diré empaparada, però coberta de discos i vinils,
sí.
I els va classificant per metres, o sigui, té un metre i mig de música francesa, gairebé 2 metres de música funk, i així es va organitzar.
Ho té organitzat d'aquesta manera.
Va sentint molts testimonis de referència del techno i del house, i m'agrada molt quan la cap de comunicació del Sonar diu que es necessita gent com Lauren Garnier, que és un prescriptor excel·lent, que no fan falta algoritmes, sinó que et fa falta una persona que sàpiga molt de música i que et pugui recomanar.
I mira, si et sembla, i ja per acabar, per qui no li acabi d'interessar gaire aquest estil musical, tens un altre més lligat a les arrels, al flamenc. I, si m'ho permets, Olga, avui havia de sonar ell.
I tant. Això és Canto Cósmico, El Niño de Elche. El Niño de Elche no deixa mai indiferent.
Qui és El Niño de Elche? Hola,
és perquè... el nom artístic de Francisco Paco Contreras Molina. És d'Elche, és cantaor, i el que deia, no deixa indiferent, és amant de la performance, transgressor, ha fet espectacles amb poetes, amb artistes de diferents disciplines, de la dansa, de l'audiovisual, i és... diríem que és un documental surrealista.
Surrealista.
Com ell.
Doncs això ja seria una... no?
Sí,
per començar.
Amb un ritme molt pausat, visualment molt atractiu, i veiem ell que apareix...
Desperta! Som Fabricació Pròpia i t'estem parlant aquí, a Ràdio Estel.
Molt bé. Tu creus que s'havien dormit?
Jo crec que...
Escoltant El Niño del Che?
Jo crec que escoltant El Niño del Che no ho crec.
No, és impossible.
És impossible. Però per si de cas va sonant aquesta alarma.
Molt bé, doncs que vagi sonant de tant en tant que fa falta. Jo ja acabo. Que mirin aquest documental que és diferent. Que no està gens malament.
Tu l'has escoltat en directe, el Niño Delche?
Sí.
Ah, i
tenia moltes ganes de veure'l i de casualitat me'l vaig trobar en un festival i això, no deixi indiferent. A mi em va agradar molt. Eren unes vacances, estàvem en família.
Sí.
El meu fill i a mi ens va agradar moltíssim. A la resta de la família no tant.
I el teu fill quina edat tenia en aquell moment?
10.
10 anys.
10. Perquè juga molt. Juga, de cop toca la guitarra i apareix un ventilador, de cop es menja el micro i comença a parlar o a cantar amb el micro dins de la boca. Són unes frases que a vegades semblen un mantra. Depèn de cada disc i de cada espectacle, perquè canvia tant i és tan innovador que... Doncs això, que és una aventura cada vegada, m'imagino que el veus en directe. Només l'he vist un cop, però com dèiem, col·labora amb diferents artistes, per tant, a cada nova col·laboració pot sorgir un producte artístic ben diferent.
Què et sembla si ho deixem aquí?
Molt bé, és que teniu una feinada.
Déu-n'hi-do, ens has posat deures, eh?
Sobretot els Genius aquests són moltes hores. Perquè són 10 capítols de gairebé una hora, 3 temporades.
Olga Vallejo, ens retrobem la setmana que ve.
Sí, passaré per aquí.
Si us plau, perquè mira, la setmana que ve ja podem avançar que aquí el Fabricació Pròpia contem una temporada. Anava a dir una temporada més. És que tenim aquest déjà vu encara, però sí, podem dir una temporada més aquí a Ràdio Estel, amb l'Helena Neira, que estarà amb nosaltres els dimecres cada 15 dies, i amb l'Olga Vallejo, que farem tertúlia.
Doncs ara, aquesta setmana, em dedicaré a mirar sèries. I la següent, documentals.
A tu et posarà deures l'Helena Neira, tu ens els poses a nosaltres amb els documentals. Olga, que tinguis molt bona setmana.
Gràcies, igualment.
Dimecres que ve.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.